Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón. una cosa era triar una cançó de l'estiu, i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spotify, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, la veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem A Fer Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere, doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols, i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar, perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts, perquè ja havien tret els 5 documentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada a l'estiu. Però a l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra, o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
Molt bon dia, Núria. Què tal?
Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor.
Sí, fa calor. Ja.
Què tal si ens mengem una síndria?
Que
aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
Menys, perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és: quina és la vostra cançó de l'estiu?
Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes, a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964. Per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate. No sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, Esteu... Luis Aguiler, tenim tots la cara de Luis Aguiler al cap, sí? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
Exacte, dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, Escolteu, què era aquest lo, lo, lo.
A veure.
Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
Estan ballant aquí també, clar, i tant.
Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments amb un dels meus grans grups, i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3. Recordem molt més aquesta,
Aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
Home.
Però déu-n'hi-do, sí.
Home, era jo molt no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
No, 40, però... t'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament.
Ens fa molta gràcia
coincidir.
Això és fantàstic.
Sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys.
Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants. Era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3 del 1993, però evidentment pel que fa a cançons de l'estiu va explotar a la Barça uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses. Quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy Divisions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this. Ai, Núria, què feies tu el 2009?
El 2009? No ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
Sí, va ser S'ha Mercat. I... és un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy Divisions and the Dancers hi va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
Tu què feies?
Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc? Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta, igual que quan arriba a la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delincuentes, quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta't, tu fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu santíssima.
Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
ja fa una amalgama a tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que
munten
tots.
És que, a més, sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
increïbles,
increïbles,
sí, sí, sí.
Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
I tant, i tant que sí.
Són superxulos, la veritat, que es cuida. Sí, se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no? Per ser la cançó de l'estiu.
Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
Va, cançons. Mira, i comentaris.
De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
Ostres.
Aquests últims 50 anys, no? Depèn
Uau.
De quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. Es veu el canvi, eh?
Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
Vinga.
T'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, eh? De sobre
tècnics
de so que es diuen Xavier Cosetes així. Ja veurem,
sí,
ja veurem.
Sona. Sí, que substitueixen les Marines Morenes i tot això.
Sí, aquestes coses. Sí, exacte.
Fins ara, Enric. Una abraçada
fins
forta.
Fins ara, bon programa.
Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances.
I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
Bon dia, bona hora.
Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs i de mans o a imatge t'imiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques, perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
I per tant creiem que, arribats a aquest punt, i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salellas que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir en aquest cas la nul·litat del pla TER, del pla territorial de les renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Saïd Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
Una abraçada.
I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
Bon dia, Núria.
Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut, fora del món empresarial.
Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada del Pla de Palau de manera gratuïta, i després, per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat pels actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron, i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem la rondes així com a més ràpides, Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
Gràcies.
Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
Hola, bon dia.
Vos sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia, mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot el gènere: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió és adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne l'ús ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gasó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia.
I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
Comencem amb un parell de notícies de successos.
Així és, perquè primer em dedica un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen este estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
I acabem amb 2 trobades culturals i festives a Tortosa.
Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit de els nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
Bon dia.
una batuda de notícies de...
Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana, o sigui que si hi ha algú per aquí pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari, de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts, per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
No, és evident que no. Fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, al moment es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions, i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un que el punt crític, el túnel famós, doncs, la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
Mira, nosaltres tenim, diguem, no estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Bora i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi han, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. Ja tenim dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, som R3 i R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
Uh-huh. Aquestes limitacions temporals, normalment és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
sí, però això... 10 és molt l'excepció, les sí, limitacions
normal que
fan
més
mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És dir, el tren, contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs, baixa aquell arbre, una roca, etc. No? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però, òbviament, fa anar malament, perquè allà el tren potser hauria d'anar sent, no? Per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, el moment en el qual han estat retirats aquests arbres, el moment en el qual es retiren les roques o es protegeix la vessant de la muntanya, doncs, llavors, es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això per exemple també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan, diguem-ne, es torcen, no? I llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir, per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i evidentment aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè evidentment aquest és un fenomen que també s'ha de corregir, i òbviament fins que no està corregit la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, bé, esperem que entre el que dies que queden de juliol i d'agost, doncs quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
Mm-hmm. I li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta per la Generalitat el fet que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies regionals, com millor estan gestionats des de casa, i per tant la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem, La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat per, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i, oh, però si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atravessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis, no? Tot això, que diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
Molt bé. Veurem si a DIF s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Adéu, molt bon dia.
I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
Adéu-siau.
Abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el Festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la costa brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició i ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament hi ha dues propostes molt xules i a més gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que com deies ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
Sembla que tenim problemes per escoltar directament. No escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
Jo sí, jo ho sento.
Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí? El teniu el... No sentim el Miquel, eh?
En Miquel entrava per telèfon, en principi.
Molt bé. Doncs, escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un... de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes, i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
Molt bé, doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, però disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem, Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aquí amb la companya de ràdio L'Escala, Ona Vila.
Sí,
bon dia, Miquel.
Bon dia, com estem?
A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu una mica d'aquesta primera meitat?
No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està, doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Amenaça i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
Sí, tenim la sort de que a l'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista, no? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que, com saps, és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com el Foli de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor de Carina Albert, o altres espais de gran naturalesa, no?, com pot ser la Mar d'Amenaça, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que, bueno, és l'únic jaciment que tenim a la península Ibèrica que té un jaciment arqueològic grec-romà, no? Per tant, són espais inigualables que, per sort, siguem gaudir a l'Escala i a Empúries i podem programar artistes allà.
I un dels espais aquest és la Riba, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
Hola?
Ens hem quedat sols.
Ara, m'escolteu?
A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona, doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles, el que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent en la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser, doncs, la dansa, en aquest cas, amb l'artista proposta de la companyia de la LSNAC, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com bé dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser, doncs, conflicte del Pròxim Orient, o pot ser l'intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de l'eclèctic i variat que és aquest festival, que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
Bueno, ja portem molts anys, no?, on el festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada, doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no?, perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I per tant, doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres sense el festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària, i intentem això, no?, que poder donar oportunitats a tothom.
En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que dèiem, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no?, aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de les blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no?, també ens agrada transmetre, i per tant ho reflectim en la programació del que fem.
I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta, i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival, i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. I són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com a format festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company vostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
I per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
Doncs mira, tant des de com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el festival Portal Blau, no? Els valors, etcètera. És molt interessant, i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no?, que actuen aquest any al festival.
Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no?, des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
En aquesta època en què els festivals són la tònica, no?, què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no?, que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mira les blaves, o inclús les fotografies, no?, l'exposició fotogràfica que admet foto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori, i som un festival paritari.
Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
Moltes gràcies per estudiar.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny, tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
¿Sabías que...?
¿Per què es menja gall dindi en Acció de Gràcies? Aquesta au sol preparar-se al forn i serveix per alimentar grans famílies pel seu volum. Alguns dels acompanyaments més populars són les patates, els moniatos i les panotxes de blat de moro, però cada casa té la seva recepta guanyadora. No sempre s'hauria celebrat aquest dia amb gall dindi. Això va passar el 1623, després de diversos anys de convivència entre els colons anglesos i els indis Wampanoag de Plymouth, a Massachusetts. Aquests van arribar a les terres a l'any 1620, al vaixell de Mayflower a causa de la imposició i la persecució de culte que rebien a les seves terres, de manera que van haver de prendre un nou rumb. En arribar, van dependre molt dels indígenes americans, que els van ensenyar a cultivar i a caçar per poder sobreviure. Quan van tenir la primera collita amb èxit, el primer governador de Plymouth, William Bradford, va voler establir un dia dels agraïments pels aliments que havien aconseguit i van convidar els que els havien ensenyat les tècniques com a agraïment. Amb dues parts, van portar productes com carbasses, peix i algunes aus. No va ser fins anys més tard, concretament a l'any 1789, que George Washington va decidir establir el Dia d'Acció de Gràcies com una festa nacional al país. Sobre finals del segle XVII, cal ressaltar que el gall dindi ja era un plat tradicional aquest dia, perquè llavors abundava, a diferència d'anys anteriors, marcats per l'escassetat. A més, els galls dindi eren animals que només es criaven per al consum, a diferència d'altres espècies a les ciutats.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.